L'Ajuntament inicia les obres per millorar l'accessibilitat amb voreres i passos de vianants en el quadrat comprès entre Avinguda Ave Maria, Avinguda Girona i Passeig de Riells. S'actuarà en un total de 30 punts amb un pressupost de 120.000 euros. L'Escala inicia els treballs de millora i consolidació del talús del carrer de l'Escorxador per evitar despreniments. En una segona fase s'habilitarà el terreny contigu com a refugi climàtic, millorant-ne el terreny i els accessos. Les obres estan finançades per l'OSIC i els fons Next Generation. En Comú, l'Escala demana que el consistori posi al dia els plans municipals previstos en casos d'emergència, com podria ser el cas de l'apagada del dia 28 o en cas d'inundacions. El seu portaveu, Albert Pons, creu que en aquests casos no val la improvisació. El govern espanyol farà una donació per la Bressola gràcies a un acord històric amb Esquerra. La diputada Edna Estrems anuncia en seu parlamentària que l'executiu espanyol farà una donació econòmica per finançar els centres d'ensenyament en català de la Bressola a la Catalunya Nord. Un acord arrencat pels independentistes que es produeix a la mateixa setmana que la Bressola ha rebut els 500 euros provinents de l'Ajuntament de l'Escala. En esports, el Futbol Club L'Escala inicia converses amb la plantilla per confeccionar l'equip de la temporada vinent, que es manté a tercera federació. A hores d'ara continuen sent una incògnita si Raúl Page continuarà com a tècnic. Ha estat l'entrenador que ha durat més a la banqueta escalenca des que l'equip competeix a tercera. I el temps, avui, petit canvi amb entrada de tramuntaneta, temperatura cap amunt perquè serà rescalfada. Demà també cel net, tramuntana i bona visibilitat. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 15 de maig. Més notícies al punt de les 6 de la tarda. Ara us deixem amb la Randa Mar amb Sergi Corral i a les 7 la informació nacional al Next Vespre. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Festival Portal Blau 2025. Les Migues, Valeria Castro, Pau Vallvé, la Lúdic Bank, Cala Vento i molts més en directe al Festival Portal Blau. Del 14 de juny al 10 d'agost, música i art a la Mediterrània. Festival Portal Blau 2025. L'Escala i Empúries. Consulta la programació a portalblau.cat.
Música a la ràdio més propera.
Espai Radiofon Marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Randamar. Una segona hora on parlem de la reproducció de les mantes. Després anirem fins a les costes del Garraf, concretament a l'Espai Far, que ens explicaran quines activitats han preparat pel Dia dels Museus. I acabarem el programa d'avui viatjant fins a Palamós, a la Costa Brava, perquè se celebrarà el Festival Palamós Terra de Mar i ens explicaran tots els detalls. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Randamar. Mar. Un temps, concretament aproximadament un any, es va viralitzar el naixement d'una cria de manta mòbula, ho direm bé, a Calafell, que havia quedat varada a una platja. No és l'únic cas que ha esdevingut al mar Mediterrani, també va néixer una cria a la Costa Brava, concretament a Palamós. I avui volem parlar d'aquests fets amb Claudio Barria, membre de CatShark, que ha fet tot un estudi sobre això. Molt bona tarda, Claudio.
Bona tarda, Marina, com estàs?
Aquests dos naixements que ara fèiem referència són els dos únics d'aquesta espècie al mar Mediterrani?
Sí, sí, és curioso, ¿no?, que tanta història que tiene el Mediterrani i sean los primeros casos registrados de eventos reproductivos, de que estos bebés mantas salgan al mar, la verdad es que somos muy afortunados de contar con su presencia y de que lo hayamos descubierto en nuestras costas.
Per tant, tot i això, hem de dir, perquè la gent ho sàpiga, que les mantes, la mòbula mòbular, fa temps que té presència al Mediterrani, que no és una cosa puntual.
No, al contrario, la mòbula mòbular, la manta, sempre ha existit aquí y también tiene distribución en el Atlántico. Antes se creían que eran especies diferentes, que había una especie que solamente habitaba en el mar Mediterráneo y había otra que habitaba en el mar Atlántico, en el Océano Atlántico, perdón, pero científicos han demostrado que en realidad es la misma especie. Así que sí que la tenemos y la tenemos desde el año pasado de manera habitual.
¿Y llavors normalmente que reproduían al Atlántico?
La verdad es que son muy, muy pocos los casos documentados de reproducción de mantas a nivel mundial. Los registros que hemos encontrado son uno de los pocos registros que se tienen de partos de mantas. Son menos de una decena a nivel mundial, por eso la importancia de esta investigación. En general, estos organismos muy grandes, generalmente los que son planctónicos son bastante misteriosos. Uh-huh. No conocemos mucho de ellos. Por ejemplo, la manta, hay aproximadamente 10 especies de mantas. La que tenemos aquí es la manta diablo, nosotros le llamamos la manta, y se caracteriza por presentar unas aletas cefálicas, unas especies de cuernos con las cuales conducen el alimento y lo dirigen hacia la boca. Por eso se llaman mantas diablo. Pero son organismos, como te comentaba, muy, muy desconocidos, como por ejemplo el otro filtrador que también tenemos en nuestras costas, que es muy, muy grande, el tiburón peregrino, que creo que ya hemos hablado antes de esto, y tampoco se sabe mucho de su reproducción. Son especies que pueden, si bien las podemos encontrar en la superficie, incluso en este caso de una manera casual, por supuesto, en la playa, pero son especies que pueden llegar hasta los 1000 metros de profundidad. Por tanto, tienen un gran espacio donde hacer sus cosas, donde pueden sociabilizar, donde se pueden aparear, donde pueden tener a sus crías. Entiendo yo que hay muchas especies que en general hemos visto que llegan y tienen sus crías cerca de la costa, pero nunca tan pegadas a la playa. O sea, lo que encontramos en Cala Fey fue un hecho completamente excepcional. Y nosotros lo que creemos, nuestra hipótesis, es que este parto se produjo por estrés. Por eso es que tuvo a su cría allí, pero esto nos permitió de alguna manera registrarlo y a tener este descubrimiento aquí en nuestras costas.
Uh-huh. Què se'n sap? Fins al moment has dit que hi ha molt poca informació, però què se'n sap de com es reprodueixen aquestes espècies? Perquè tinc entès que és una reproducció lenta, que no està en 2 mesos i ja tenen les cries, que poden estar fins i tot un any, no?
No, sí, claro, en general los elasmobranquios tienen un periodo de gestación muy, muy, muy largo. Exactamente, esta especie alcanza su edad de primera madurez en torno a los 5 o 6 años de edad, y puede llegar a vivir hasta más de 20 años de edad. Sí que tiene su periodo de gestación de alrededor de un año. No se reproduce todos los años. Puede haber un año que sí se reproduzca y otro año que no se reproduzca. Y generalmente tienen una o dos crías, porque además las crías que tienen son bastante grandes y ya se pueden alimentar por sí mismas. Entonces esto hace estas características hacen que sean muy susceptibles a la explotación pesquera, a la pesca incidental, a la contaminación y a tantas cosas que estamos arrojando hoy en día en el mar. Por eso son tan importantes estos registros. Actualmente esta especie es considerada por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza por una especie que está en peligro de extinción. Y de hecho es una especie protegida tanto en el Mediterráneo español como en el resto de la península y en Canarias también. Entonces es un hecho bastante importante para la ciencia de los tiburones y las rayas, esto que ha ocurrido.
Abans comentaves que segurament quan es reprodueixen ho fan al fons marí a més de 2.000 metres aproximadament, per tant és difícil, no?, saber quina és la seva època reproductiva o si tenen època reproductiva.
Mira, contestando a esta pregunta y la que me habías dicho anteriormente, que es que es lo que sabemos, también sabemos que se acercan en esta zona, hay como una especie de agregaciones en la zona del Garraf, allí en, frente a Vilanova más o menos, porque ahí hay una zona donde hay una, un pico de productividad y ellas se alimentan de plancton, que son organismos pequeños, que son pequeños crustáceos, pequeños invertebrados, pequeños peces. Entonces buscan estas zonas de alta productividad para poder alimentarse. Y luego, son las mantas, son organismos que se reproducen de manera directa, no son como el resto de los peces, no estamos hablando de peces cartilaginosos como los tiburones y las rayas, que necesita encontrarse el macho con la hembra para poder aparearse. Entonces, los machos tienen una especie de, tienen unos clúster, unos pterigopodios, una especie de penes, son dos, tienen dos, los de las branquias tienen dos, y uno de ellos se introduce en la cloaca y fecunda a la hembra. Posteriormente, la mayoría de los elasmobranquios tienden a alejarse de los adultos para que las crías puedan estar tranquilas y estar alejadas de los depredadores. En este caso, las mantas no son depredadores activos, por así decirlo, pero sí que hay muchos depredadores en ciertas zonas del océano, así que nosotros creemos que efectivamente las crías se van a zonas donde no haya tantos depredadores. Y lo que hemos visto también, porque este es un artículo el que comenta de los partos de Palamos y de Calafé, este es un artículo, pero ahora acabamos de enviar otro, porque el año pasado, aparte de estos partos, lo que encontramos fue una abundancia excepcional que nunca habíamos registrado, o sea, que no habíamos registrado en décadas, porque claro, no podíamos hablar de tiempos pretéritos, tan retrasarnos tanto porque la ciencia y las herramientas no estaban tan desarrolladas como ahora. Pero sí que me atrevería a decir que los últimos 50 años no se habían detectado estas abundancias de mantas tanto en la zona del Garraf y en la zona del Mediterráneo catalán, como también los están encontrando otros investigadores de la zona de Baleares, que también están estudiando y están marcando estas mantas. Entonces, algo ha pasado y las mantas de alguna manera han retornado o sea, están dejando ver más en nuestras costas.
Sí, d'alguna manera pot ser que es reprodueixin més també per les nostres costes i abans no n'érem conscients o no reproduïen tant per les nostres costes?
A ver, hay varias hipótesis. La primera, y la que generalmente suelo decir cuando encontramos más avistamientos en los últimos años, es que claro, no teníamos las herramientas para detectar estas apariciones tan frecuentes en el mar, porque ahora contamos con más medios, ya hay más barcas que hace 50 años, llegamos más lejos, también ahora hay muchos drones, lo que nos ha permitido identificar que efectivamente estas mantas se están reproduciendo en nuestras costas. El segundo artículo que hemos enviado ahora, que todavía no lo publican, es precisamente que estamos encontrando situaciones de cortejo entre las mantas. Las mantas generalmente suelen cortejarse siguiendo los machos a las hembras y hacen una especie de danza. Entonces hemos podido registrar estas danzas y al parecer han elegido esta zona para reproducirse y también no solamente para aparearse, sino también para dejar sus crías, porque ya hemos visto estos partos y también hemos tenido avistamientos de algún neonato. Y efectivamente nosotros pensamos que están buscando estas aguas para poder alimentarse y reproducirse. La pregunta es, ¿por qué no las registrábamos antes? ¿Qué es lo que pasó el año pasado y al parecer está pasando este año que antes no había ocurrido? Porque el año antepasado, los últimos 10 años, donde sí contábamos con herramientas tecnológicas similares, no habíamos detectado esta alta presencia de mantas. Entonces algo ha pasado, no lo conocemos aún, pero es como si el mar nos hubiese devuelto este tesoro, ¿no?, que creíamos un poco perdido. Ahora la pregunta que yo creo que tendríamos que hacernos es a ver si es una especie en peligro de extinción, sabemos aprovechar la oportunidad y podremos cuidar a estos peces tan tan maravillosos. O sea, la manta es uno de los peces más inteligentes que hay en los océanos. Tiene, si comparamos su cerebro con el cuerpo, tiene un cerebro bastante grande. De hecho, en alguna otra especie de manta se hizo un estudio en acuarios y algunos investigadores señalaron que eran capaces de pasar la prueba de reconocerse a sí mismas al espejo.
Sí.
Después otros investigadores comentaron que, puede ser que no son a sí mismas, sino que es aparte de su grupo social. Entonces, fuese de una manera o de otra manera, son organismos complejos, son organismos inteligentes que sociabilizan entre ellos, y yo creo que tenemos una oportunidad única para monitorizarlos, para cuidarlos y para protegerlos, porque són espècies que són molt importants en els ecosistemes.
Ara parlarem d'això, però abans, el canvi climàtic i l'augment de la temperatura del mar pot haver jugat algun paper en tot això, en què ara es vegin més, en què ara es reprodueixin més per les nostres costes?
És probable que també pugui haver ocorrido alguna anomalia tèrmica que ha provocat un canvi en les corrientes. Aún no lo sabemos, però sí que esto lo detectamos, me atrevería a decir, hace 6 años, más o menos 5 años, con otra raya, que no es una manta. No sé si tú te lo recuerdas o viviste este evento, y yo lo recuerdo bastante porque en todas las playas de Cataluña empezaron a aparecer unas rayas que son unas pastinacas violetas, y llegaron a las costas, llegaron muy cerca de las costas, y se reprodujeron ese año en verano, cuando generalmente se reproducían en primavera, se apareaban en primavera y las crías aparecían en verano. Estas tienen un periodo de gestación mucho más pequeño. ¿Y qué pasó? Pues que se aparearon en verano. Y ese año, lamentablemente, no tuvimos un periodo de cría, sino que las rayas, los tiburones y las rayas tienen un superpoder que les digo yo a mis alumnos cuando hablo con ellos, es que son capaces de mantener los espermios dentro de su útero, en una zona que se llama glándula oviductal, y utilizarla cuando ellos consideran pertinente que tiene que salir su hija o su hijo al mar, que es cuando hay más productividad para que se pueda alimentar. Entonces, en ese año ocurrió esto. En este año todavía no lo sabemos, no hemos detectado grandes anomalías, pero es probable que se pueda haber producido un cambio de corrientes y que por eso están apareciendo tantas mantas. Eso sí, he de decir, y seguro que hay pescadores que escuchan tu programa, ellos saben mejor que nosotros, que hay muchas especies que son cíclicas y no sabemos explicar por qué. De hecho, los pescadores le llaman, no, es que este año es de, no sé, de gamba roja, este año es de merluza. Hay peces y animales en el mar que son cíclicos. También ocurre en tierra. Entonces, puede ser que hay un ciclo que haga que estas mantas, de alguna manera, están buscando estas corrientes, estas urgencias, estas productividades grandes que se están produciendo aquí enfrente, y por eso han venido. Pero no sabemos cada cuánto se producen estas urgencias y no sabemos cada cuánto vienen estas mantas. Lo que sí sabemos es que el año pasado tuvimos un gran aumento. Y este año, al parecer, va por el mismo camino, porque ya hemos detectado algunas en la zona de Valencia, hemos detectado aquí también en el Garraf alguna, y ya hay también en la zona de Baleares.
En aquest sentit, les dues cries que van néixer van morir, malauradament. Entenc que s'ha de treballar perquè si torna a haver un naixement d'aquest tipus, no morin les cries.
Sí, hay una de las crías que murió. Una de las crías, la de Palamós, sí que murió porque fue capturada en una red. Entonces, creemos que el parto se produjo dentro de la red de pesca. Evidentemente, los pescadores no quieren estos ejemplares porque, una, no tienen valor económico ni se pueden comercializar. Entonces, lo que sí hay que mejorar un poco los protocolos. Y en eso me consta que en eso está la Generalitat trabajando en los últimos 2 años. Los protocolos están mejorando y esto demuestra, por ejemplo, que lo de Calafell sí que la cría sobrevivió. Y ahora la Generalitat está haciendo seguimientos en las diferentes provincias, no solamente para ver mantas, sino para hacer observaciones permanentes de megafauna. Hablamos de aves, de tiburones, de rayas, de mamíferos marinos, de tortugas. Entonces, si se producen estos avistamientos, pues seguramente seremos capaces de comunicarlos a los usuarios de la costa, a los usuarios marinos, para que tengan precaución si ven mantas y la mejor manera para que las puedan liberar lo antes posible.
Això volia preguntar, abans comentaves la importància de ser capaços de protegir aquestes espècies i de no estressar-les quan estiguin al nostre mar Mediterrani, ara que veiem més espècies i que hi ha més naixements d'aquesta espècie aquí als nostres entorns. Com es pot fer tot això? Perquè ja no només depèn de la ciutadania, sinó que també depèn de decisions polítiques.
Sí, las decisiones políticas están, estas especies están protegidas, y el problema es que hay artes que no son selectivas, porque es el tipo de pesca que predomina frente a la costa. No eligen si capturar o no capturar una manta. Lo que sí pueden elegir, por ejemplo, los pescadores, es soltarlas de inmediato. Y lo que sí puede hacer la política es educar a la ciudadanía y a los usuarios para decir, mira, esto, si capturamos esto está protegido, ojo, e intentamos que soltarla de inmediato, porque estamos en un periodo donde se están reproduciendo. Entonces, mientras más tiempo tengamos a estas especies encubiertas, a estos organismos encubiertas, es más probable que se estresen, incluso que puedan haber abortos. Entonces, mejor las liberamos de inmediato. Y ahí es donde los políticos pues tienen que dar un paso adelante y hacer que a los pescadores les salga más fácil liberar a estas mantas. Me consta que la Generalitat está trabajando en esta línea.
L'any passat, nedant aquí a les costes de Tarragona, es van poder veure mantes petites. Pot ser que enguany nedant també en puguem tornar a visualitzar?
Puede ser que se vuelvan a ver. Hay que diferenciar, sí, lo que son las mantas de lo que son las rayas. Las mantas le llamamos aquí a los miembros de la familia, disculpa el tecnicismo, de la familia Mobúlida, ¿vale? Uh-huh. Entonces, son las que son más grandes. Cuando nacen, ya nacen en torno a un metro y medio de amplitud, o sea, de ancho. Entonces nos vamos a dar cuenta que una cría ya es de un metro, entonces ya es una manta. Tienen la parte dorsal negra y la parte de abajo blanca, y tienen esta especie de cuernos que te comentaba al principio de la entrevista. Estas son las mantas, es la única manta que hay en el mar Mediterráneo. Y después, todas las otras, les llamamos rayas en general, aunque dentro de las rayas están las pastinacas, también están las rayas eléctricas o los torpedos, las tembladeras y el resto de rayas. Hay algunas personas que a las pastinacas o a las pastinacas violetas les llama mantas. Esto no es del todo correcto, tendríamos que llamarles a todas rayas o rayadas o pastinacas, ya sea en catalán o en castellano, y las mantas solamente tendrían que ser estas que te digo yo, que te comento que son muy grandes y son estas pelágicas con cuernos. Todo el resto sería rayas. Y sí que habitualmente se ven, de repente se pueden ver desde la playa rayas, y muchas veces se ven buceando tanto en la Costa Brava como en Tarragona, como en Calafell. Afortunadamente tenemos una diversidad bastante amplia de rayas en Cataluña.
Ja per anar acabant, una pregunta que volia fer, que no té relació amb les mantes ni amb les ratlles, però d'una notícia que avui llegíem, i és que s'han vist taurons blancs a Malta, aquí al Mediterrani, i això no és una cosa molt habitual.
No, de hecho, justamente ayer contesté a un investigador de Malta, que no antes de ayer, porque este creo que este avistamiento fue antes de ayer, porque aún estábamos decididos, tenía dudas si era un tiburón blanco o no era un tiburón blanco, porque las imágenes no son del todo esclarecedoras. Ya nos gustaría tener el tiburón blanco fuera del agua para poder confirmar si es un tiburón blanco o no, porque hay algunos que se le parecen. De hecho, aquí en Calafell, nuevamente, hace unos 3 años, no, hace unos 5 años más o menos, pescaron un cailón que es bastante parecido al tiburón blanco, y también tenemos al marrajo, que también es parecido y se parece mucho si es que lo vemos desde la superficie. Entonces se generó una pequeña discusión y llegamos, bueno, yo di mi opinión y otros investigadores también la dieron, que se trataba de un juvenil de tiburón blanco. Si es habitual, no es habitual, no es tan habitual el tiburón blanco en el Mediterráneo, pero siempre se ha creído que hay una zona en el sur de Sicilia donde donde hay un nursery de tiburón blanco, donde estarían las crías, donde los tiburones blancos, las tiburanas blancas irían a parir, y es la zona de del sur de Sicilia. Y el avistamiento que mencionas tú en Malta, si es un tiburón blanco, al parecer también sería una cría o un juvenil, al menos no es un tiburón blanco adulto. Esta especie se encuentra en peligro crítico de extinción. Ya sé que a mucha gente, la mayoría le da un poquito de pánico.
Sí, porque es el que surt a la película Tiburón y ens espanta. Claro.
Es el que ha elegido Spielberg. Si hubiese elegido quizás a un perro, pues ahora mismo le tendríamos miedo a los perros. Pero eligió el tiburón blanco. El último avistamiento en Cataluña fue en el año 91. Fue en Tossa de Mar.
O sigui, fa més de 30 anys.
Exacto, y medía en torno a unos 6 metros, uno de los tiburones más grandes registrados en el Mediterráneo. No es habitual. Lo siento porque les tienen pánico, pero ya nos gustaría ver un tiburón blanco por aquí. Ya te digo, está en peligro crítico de extinción, está a punto de desaparecer en el mar Mediterráneo. Cumple un rol ecológico esencial como depredador apical, regulando todo el resto de la cadena alimenticia. Y lamentablemente están desapareciendo. Entonces, para mí es una muy buena noticia que se sigan viendo. ¿Hay algún registro de alguna mordida en Baleares en la época de los 80-90? Pero de ahí en más no hemos sabido mucho de tiburones blancos en el Mediterráneo español. En Asturias y en Galicia, así que creo que el año antepasado, a mí los años me están pasando cada vez más rápido, hace 2 años, si mal no recuerdo, máximo 3, sí que registramos un tiburón blanco en Galicia, pero es todo, no hay más. Una vez dije en un diario que si alguien grita tiburón deberíamos saltar de alegría. No sé si me excedí un poco o no, pero yo creo que si empezamos a avistar estos grandes depredadores, es una señal de que el ecosistema está más sano. Cuando el ecosistema está impactado, lo primero que desaparecen son las especies que son más vulnerables, y en este sentido son los tiburones y las rayas.
Uh-huh. Ah, en aquest sentit que deies que a Balears hi havia registrat alguna mossegada, hem de dir que no a persones.
No a persones, no, generalmente a algun mamífero marino o a alguna tortuga, no a persones.
Per deixar-ho
no.
Clar, per no espantar més a la gent.
No, para nada, perdón, no, si mal no recuerdo, creo que era un atún y una tortuga.
Fantàstic. Doncs volíem preguntar-te també sobre això, ja que ho vam veure ahir a la nit, aquesta notícia. Moltes gràcies, Claudio Barria, per explicar-nos una miqueta aquest article que heu fet sobre els naixements de les mantes al mar Mediterrani, per també explicar-nos aquests avistaments de taurons blancs.
A tu, Marina, moltes gràcies.
Continuem a la Randa Mar, i és que aquest cap de setmana arriba la celebració del Dia Internacional dels Museus, i dins de la gran quantitat de programació que es troba arreu del territori, avui volem parar a l'Espai Far de Vilanova per saber què programen i què hi podrem veure. Endavant, Carles.
Doncs així és, Marina. Aquest cap de setmana se celebra el Dia Internacional dels Museus, i com bé dius, trobem una gran quantitat de programació que museus d'arreu de Catalunya intensifiquen per celebrar aquesta diada. A Vilanova, des del Museu Víctor Balaguer, passant pel Museu del Ferrocarril, o a Sitges, amb un conjunt també patrimonial superinteressant, tenen una gran programació especial. Però avui el que volem fer és fer parada a l'Espai Far de Vilanova, a veure i quines activitats podrem fer-hi i què ens hi trobarem. Blanca Giribert, responsable de l'espai museístic de l'Espai Far d'aquí de Vilanova i la Geltrú, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Benvinguda a la Randa Mar i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Aviam, com es presenta, Blanca, aquesta diada aquí a l'Espai Far de Vilanova?
Bé, doncs es presenta amb molta il·lusió, amb moltes ganes de que la gent vingui a visitar l'Espai Far i conegui els que no ho han fet ja, doncs els seus espais, i bueno, amb una sèrie d'activitats que espero que la gent doncs en gaudeixi.
Mm-hmm. És un dia important, no, pels museus, aquesta de celebració d'aquesta Diada Internacional, perquè potser serveix, no?, perquè segurament inclús gent de casa, no?, aprofitin per retrobar-se amb els seus museus, no?
Sí, de fet, molta gent que ja coneix el museu troben en aquest dia doncs un dia diferent per venir a visitar-lo, no? I tenim gent, doncs, això, que ja els coneixen, però que pensen que aquest dia, doncs, el fet de visitar-los de nit, el fet de que hi hagi música o teatre o gastronomia, doncs, és un motiu important per tornar-hi, per revisitar-lo, perquè es veu realment d'una altra manera, no? I per tant, doncs, sí, és un dia interessant per venir.
Inclús a vegades, no?, quan voltem segurament pel món o per Catalunya o per on sigui, visitem museus de tota mena, però se'ns oblida, no?, a vegades també, els de casa nostra.
Sí, bueno, això sempre passa. El que tenim més a prop sempre penses ja ho faré, ja ho faré, i veus tot el que hi ha pel món menys el que tens més a prop, no? Uh-huh. Però bueno, això ho fa tothom i ja es pot solucionar.
Exactament, això és el que venim avui una miqueta a animar tothom que vingui aquí al museu. Escolta, Blanca, què és el que hi trobarem d'especial aquí a l'Espai Far aquest cap de setmana?
A veure, doncs a l'Espai Far, bueno, com es fa des de fa temps, a partir de les 19 hores, d'acord, començarà tota l'activitat especial, tot i que ja durant tot el dissabte, dia 17, i el diumenge 18 hi haurà portes obertes, de manera que poden entrar gratuïtament al museu. Però, com dic, el dissabte 17, a partir de les 19 hores, comença, diguéssim, la festa. Val? I aleshores el que podran trobar, doncs, és d'entrada l'Associació Esportiva Llaguts de Vilanova i la Geltrú, que a partir de les 7 de la tarda i fins a les 11 de la nit oferirà, doncs, un tas de pa amb tomàquet i sardines, per tant, molt mariner, molt ambientat en l'espai on ens trobem. I després, a partir de les 8, entre les 8 i les 10 de la nit, l'escola de teatre, l'aula d'activitats teatrals Tracart i la banda de música Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú, doncs, oferiran un espectacle combinat de teatre i música. I es tracta de fragments de peces del musical Boscos Andins, de Sondheim, i en aquesta interpretació que faran es barregen de forma molt original i esbojarrada diferents personatges dels contes clàssics dels germans Grimm. I a part de tot això, també el nostre públic familiar és molt important, els nens i les nenes, i per tant, ja des de fa uns anys organitzem el concurs infantil dels museus, que consisteix, doncs, en descobrir els diferents museus tres objectes que ens parlen, doncs, d'aquest canvi, no?, a la modernitat, no?, coses que han millorat la vida de les persones al llarg d'aquests anys. I aleshores tenen una butlleta que, bueno, doncs els oferim, els museus la recullen, d'acord? Hi ha una butlleta amb una sèrie d'espais on han de posar els noms d'aquests tres objectes, segons el museu on agafin la butlleta, i aleshores, un cop els han omplert, són tres objectes que estan ben senyalitzats, d'acord, al museu, amb una explicació de què han suposat per la humanitat aquests canvis. Per tant, també fem una feina molt pedagògica. I un cop han omplert totes aquestes butlletes, les entreguen al mateix museu i durant la setmana següent celebrarem un sorteig i hi haurà, doncs, una sèrie de premis que aquests nens i nenes podran guanyar.
És a dir, una activitat també familiar que s'impulsa per aquest dia i que a més té aquest punt, aquesta vessant d'aprenentatge, no?, que també per saber, no?, aquests tres objectes, que és el que seran, no sé si ens pots fer algun spoiler, coses relacionades amb el mar...
Sí, a veure, no podem dir quins objectes seran, però podem dir que un servia per evitar tragèdies al mar, un altre per conèixer el nostre cel, i una tercera per conèixer el fons del mar.
Doncs curiós, un per mirar cap amunt, per mirar cap al cel, i l'altre per mirar cap al fons, del nostre
Exacte.
Mar.
Exacte, sí.
Amb això és tot l'espoiler que us podem dir. Blanca, tres activitats, l'arribada amb l'associació de llaguts, no?, amb aquest pa amb tomàquet, amb degustació també de sardines, interessantíssim per qui vulgui venir a fer aquest tastet mariner, també teatre i música, aquesta activitat també que ens comentes, però a banda... aquestes són, podríem dir, les activitats especials, addicionals, però entenc que també el museu està obert i es poden visitar tots els espais, eh?
Sí, per suposat. El museu està obert, com dic, tot el dissabte, tot el diumenge. Tot el diumenge. El dissabte està obert de 10 a 2 i de 5, des de les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit. I el diumenge està obert de 10 a 2, de manera gratuïta. Aleshores, la gent podrà visitar els tres espais que tenim. Un és el Museu del Mar, que és un museu ubicat a l'antiga Casa del Faroner, on hi ha una exposició d'objectes vinculats al món del mar, a la pesca, i que explica tot aquest món pesquer de Vilanova i la Geltrú. Tenim el Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués, la col·lecció que el senyor Francesc Roig Toqués va tresorar al llarg de tota la seva vida i que nosaltres doncs, vam instal·lar recreant la seva, el seu antic museu a casa seva doncs, en aquest espai, i després a l'espai dedicat al bot de salvament Víctor Rojas.
Tres espais no, interessantíssims, precisament, per exemple, no, aquest Museu de Curiositats Marineres Roig Tugués, que recull no, tot aquest llegat mariner de qui va ser Roig Tugués.
Sí, exactament. Va ser un home doncs, gran amant del mar, que per desgràcia, tot i que ell es volia dedicar al mar, volia fer alguna activitat vinculada al mar, va fer la mili a la Marina Mercant i la seva idea era continuar, però per problemes de salut no va poder seguir i aleshores es va portar el mar a casa seva. I era un home curiós, un home pacient, i tot això doncs, és el que nosaltres podem mostrar al museu, no? Petits models de vaixells en miniatura que mostra aquesta paciència que tenia i moltes curiositats que són doncs, justament testimoni d'aquesta curiositat que al llarg de la seva vida doncs, va tenir, no? I que ens serveix molt també quan fem visites escolars per parlar d'aquests dos conceptes, no? Paciència i curiositat. Que de vegades sembla doncs, que amb el món aquest boig que portem doncs, es van perdent, no?
I evidentment també el Museu del Mar, no? que explica no? tot el llegat mariner, que explica tota la història de la Vilanova més marinera. Eh?
Sí, és un museu molt interessant també perquè parla de la història marinera de Vilanova i la Geltrú, perquè de fet el mar ha estat motor de creixement de Vilanova al llarg de tota la seva història, des del món Íber fins a l'actualitat, amb un dels ports més importants de Catalunya. I, per tant, tot això es tracta en aquest museu. I també hi ha un espai, que és l'espai que a nosaltres ens sembla més especial, que és l'espai de memòria oral, que es diu, bueno, és un projecte que es diu Un objecte, una història, on hi ha una sèrie d'entrevistes a gent vinculada al món del mar que ens explica uns objectes, i que és la manera que tenim de mantenir viva tota aquesta història marinera, no? De per què es feien servir els objectes, què consistien, qui els havia fet, i és una mica doncs, un treball molt important que fem perquè aquesta memòria no es perdi.
De fet, si no m'equivoco, aquesta memòria marinera, no? Aquesta explicació de diverses persones relacionades amb el món de la mar, explicant-nos tot d'objectes relacionats amb el món de la mar, es poden trobar també a les xarxes, eh? Em sembla que aquest
sí,
és disponible.
Sí. Sí, clar, nosaltres aquest mòdul de memòria oral que tenim exposat al museu són ja 10 vitrines amb 10 objectes i al centre una pantalla tàctil on tu pots escollir una persona que et parli d'aquell objecte, no? Però clar, aquestes que tenim exposades actualment ja és, bueno, són les segones entrevistes que tenim, per tant tenim 20 entrevistes fetes, ara ben aviat encara no tenim la data tancada, però canviarem aquestes entrevistes per noves entrevistes i, per tant, nous objectes. I totes aquestes entrevistes que traiem de l'espai FAR directament, concretament doncs, van al nostre canal de YouTube, on es poden trobar totes aquestes entrevistes. I a través de la nostra web, de la web de l'espai FAR, doncs, s'hi pot accedir molt fàcilment. I, per tant, tot i que no estan exposades al museu o no estan col·locades al museu aquestes entrevistes i aquests objectes, es pot tenir coneixement d'elles a través de les xarxes.
Hem parlat d'aquests dos espais, el Museu del Mar, el Museu de Curiositats Marineres Roig Tugués, i també hi ha aquest espai museístic no, del bot Víctor Rojas, que també té tota una història darrere.
Sí, bé, el bot Víctor Rojas era un bot que formava part de la col·lecció de l'associació Museu del Mar. De fet, la col·lecció que tenim al Museu del Mar és gràcies a la feina que des dels anys 70... gent vinculada al barri de mar i també a la resta de la ciutat doncs van a recollint de pescadors i de gent del barri per tal de que no es perdessin. Objectes que ja estaven en desús es van encarregar de recuperar-los i per tant el que tenim exposat al Museu del Mar són aquests objectes, però també van aconseguir retenir a Vilanova perquè hi havia molta gent que el volia, el bot de salvament Víctor Rojas, que és un dels tres bots de salvament que hi va haver a Vilanova i la Geltrú, i que és un dels tres bots que encara es conserven. D'aquestes característiques és un bot molt especial, d'una tipologia que es diu Beaching Peak, que està pensat per navegar o per fer salvaments en mars ferotges, no? I per tant, bueno, doncs és un gran honor poder tenir aquest bot Víctor Rojas a Vilanova i la Geltrú.
De fet, contrasta, no?, també amb els que són els, bueno, no són bots, no?, són aquests vaixells de salvament, com podria ser el Salvamar, que avui en dia tenim aquí a Vilanova, i que, de fet, des de l'Espai Far també, de tant en tant, s'organitzen, no?, aquestes jornades de puja al vaixell, inclús ja des de la puja al vaixell per conèixer les embarcacions de pescadors, però també aquest puja al vaixell per conèixer les embarcacions de salvament, en aquest cas la Salvamar, em sembla que és la Polaris, si no m'equivoco.
Sí, exactament. Sí, cada any fem una sèrie de 4 visites que es fan una cada mes, en dissabte, i que consisteix, doncs, a veure 3 tipologies de barca, sempre amarrada del port, la barca no navega, però podem pujar la barca i el patró pescadors ens expliquen aquell art de pesca que fa aquella barca, o encerclament, o arrossegament, o ofici petit, o també la Salvamar Polaris, que, doncs, els seus tripulants ens expliquen molt amablement tot el funcionament, pugem a la barca també, i és realment una experiència molt, molt interessant.
Uh-huh. Blanca, des d'aquí, des de l'Espai Far, no sé si també gestioneu, junt amb la confraria, el tema de la casa del TIN, de l'Espai TIN, que també s'ampliarà d'aquí poc.
Sí, a veure, l'Espai TIN pertany a la confraria, però de totes maneres nosaltres ens cedeixen o ens permeten fer visites en aquest espai, sempre sense cap problema. És un espai que habitualment està tancat i organitzem visites, doncs, en èpoques concretes, no?, per les jornades europees de patrimoni o amb algun grup especial o així, no? Però si no, doncs, normalment, com dic, està tancat. Tot i així, doncs, quan el visitem és molt interessant i molt sorprenent per molta gent, perquè és un espai que a Catalunya no se'n conserva cap com aquest. Hi ha dos tins més, un a Lloret de Mar, que sí que està en unes condicions també d'exposició i es visita, i un altre, si no m'equivoco, ara ho dic de memòria... Ara tinc un lapsus. Bé, no sé si a què és, no, ara no ho recordo, disculpeu. Però el cas és que, com aquest, a les dimensions que té i tots els elements que conserva, les calderes, les sitges els dipòsits on es posava el tim per tintar les xarxes, doncs és molt especial. I és un espai, doncs això, que era un espai molt important en la vida dels pescadors, perquè les xarxes eren de cotó, eren de materials orgànics i, per tant, calia tenyir-les de tant en quant perquè no es fessin malbé amb la humitat del mar, no? I era una feina que s'havia de fer, doncs, relativament sovint. I, per tant, era un espai molt necessari per la vida pesquera de Vilanova i la Geltrú. En el moment en què les xarxes ja passen a ser de nylon i ja, doncs, no cal tenyir-les, doncs aquest espai queda en desús. Però la idea, doncs, és anar recuperant-lo. De fet, a través d'una subvenció del GALP, del Grup d'Acció Local Pesquera, doncs la confraria ja ha aconseguit fer que aquest espai sigui més accessible, d'acord? Perquè, era un espai de feina i que, per tant, doncs, per les visites era complicat. I, hi ha una segona fase que està pendent, a veure si es pot fer, i, per tant, doncs, la idea és que aquest espai sigui més visitable.
Doncs amb això ens quedem, amb això i amb les activitats que ens has explicat que podem trobar aquest cap de setmana aquí a l'espai museístic de l'Espai Far d'aquí Vilanova i la Geltrú. Blanca Girivet, moltíssimes gràcies i animem a tothom des d'aquí a que passin per aquí, per l'Espai Far, durant aquest cap de setmana.
Genial, doncs gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Fins la propera.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Recta final de l'Arran de Mar i ara, just aquest cap de setmana, Palamós ens mostrarà el seu vessant més mariner de tots amb el festival Palamós Terra de Mar. I avui en volem fer una mica de prèvia, Sergi.
Així és, Marina, una nova edició d'aquesta cita marinera entre el 17 i 18 de maig que enguany dediquen especialment a la vigilància marítima. I per fer-nos un tastet ens visita en Raül Mata, tècnic del Museu de la Pesca de Palamós. Raül, sigues benvingut un cop més aquí a la Randa Mar.
Molt bona tarda a tothom.
Què tal? Nervis per aquest cap de setmana?
Més que nervis, una mica de tambalament encara. Encara cal lligar coses d'última hora, i anem una mica de bòlit, però bé, bé, molt bé. El temps sembla que serà bo, amb la qual cosa ja és un pes que ens traguem de sobre i treballant perquè tot surti bé.
Estem un dia, just de començar, ens trobem en dijous a la tarda, demà al dematí, ja ten... ai, demà a la tarda, perdona, ja teniu algun primer acte, alguna primera activitat, però volem anar una mica més enrere. Porteu ja 18 edicions d'aquest festival, si els números no em surten malament. Volem que ens expliquis una miqueta com sorgeix aquesta idea i quina és la raó de ser d'aquest festival, d'aquesta iniciativa.
Sí, ben cert, arribem a la majoria d'edat, no? Que és un 18 anys, 18 edicions, és una fita important. Mireu, el Terra de Mar comença el 2004, potser enmig d'una onada on s'apostava molt fort pel patrimoni marítim, sobretot per l'embrió va ser una mica les trobades de Vela Llatina, que ens van arribar de la Catalunya Nord, de la zona de Cadaqués. Es van crear, bueno, diferents motivacions per fer trobades d'embarcacions, que en aquell temps era força inèdit, i van començar així, una mica amb la vela llatina, amb la vela tradicional, les embarcacions de casa, i poquet a poquet vam anar creixent, sempre intentant tindre un fil conductor, que hem fet amb aquestes 18 edicions, imagineu-vos, pues, naufragis, salvaments, món submarí, una mica de tot, no? Fins aquest any que tenim la vigilància a mar com a eix vertebrador.
Doncs el que dèiem, el dediqueu a la vigilància marítima, perquè aquesta dedicatòria i perquè aquest tema que heu escollit aquest any?
Mireu, quan parlem de vigilància, tot ens ve al cap... quan es perseguien els contrabandistes, els pirates, fa més temps enrere, però avui en dia, tal com funciona la societat, fem un ús extensiu i abusiu, si me permeteu, del mar, no? Llavors, hi ha molts usuaris, hi ha molt tipus d'activitats que es donen arran de costa, amb una franja litoral molt petita, a l'aigua, i llavors cal compatibilitzar tots aquests usos. Llavors cal que hi hagi una normativa i que hi hagi institucions que s'encarreguin de posar ordre en aquest guirigall a vegades, no? Com a exemple, dius que pues, no podem fondejar sobre la Posidònia i hem de regular zones de fondeig, no podem entrar en barca a les zones de banyistes i així tot un seguit de coses que fa 20, 30, 40, 50 anys no es tenien en compte i no calia que ningú controlés perquè l'activitat, l'impacte era mínim sobre el medi ambient, i ara cal regular-ho tot plegat perquè som molta gent i tots volem disfrutar, lògicament, però a vegades hem de posar normes per poder-ho fer.
S'està molt a dir sobre això mateix que has dit, no? Sobre la mateixa vigilància, i sovint des dels mateixos vigilants en diuen no hi són prou. Suposo que això implica també a tots els sectors, des dels sectors de la pesca, fa poc també inspectors que estaven en vaga, policia, agents rurals, Mossos d'Esquadra, també hi ha la reivindicació aquesta, no? Que fa falta més gent.
Sí, segur, és allò que us dic, que el mar l'entrem d'una manera molt global. Ostres, des de la contaminació d'alçades, la sobrepesca, el control de la mida de les xarxes o dels peixos, i en definitiva, és que aviat es caldrà posar controls d'alcoholèmia, no?, per les llatges a l'estiu, quan fem aquestes anivelades de navegacions en segons quines zones del nostre litoral, que amb un impacte brutal, no?
Raül, el festival no queda aquí, no queda en la vigilància marítima. Tenim un programa d'activitats amb moltes activitats, tant els dos dies, començant per divendres. Així una mica per sobre i per fer boca als oients que ens estiguin escoltant. Què ens destacarien? Què ens destacaries de tot això que heu preparat per aquests dos dies?
Ostres, Sergi, és una pregunta... amb dolenteria, perquè jo ho vaig programant pràcticament tot i jo sempre triar una cosa o una altra, però bé, sí que responent, crec que, a la teva pregunta, el que diferencia una mica el Terra de Mar de la resta de festivals, fires i festes és la navegació, poder pujar vaixells que estan amarrats i recórrer els seus intestins i poder sortir a navegar. Per tant, jo crec que una de les grans forces d'aquest festival és poder-se embarcar a bordo de les embarcacions i sobretot que els professionals que hi treballen ens expliquin el seu dia a dia, que penso que és, a part de veure els vaixells, és entendre i aprendre de la vida de tota aquesta gent que està treballant en mar.
Veiem que podem pujar, com has dit tu, a les diferents embarcacions, embarcacions, en aquest cas, inclús aquest any, de salvament, entre la Guàrdia Civil i d'altre tipus d'embarcacions. També a barques de pesca, entre les que també unes i les altres les teniu també visitables durant diferents èpoques de l'any. Alguna incorporació en aquest Festival Terra de Mar que després us quedi també per dintre de les activitats que feu anuals en el museu? Alguna estrena, alguna activitat d'aquestes que també voleu integrar dintre la resta de l'any?
Bueno, intentem que els vaixells locals, diguem, del port de Palamós participin en la seva plenitud, no? Per exemple, l'Aran és una goleta de pràcticament 40 metres de dos pals que ve de l'Atlàntic Nord, que té prop port base Palamós. Ells estaran passejant gent, no?, fent visites a la bahia i a descobrir aquest litoral fantàstic que tenim. I amb aquest vaixell, per exemple, treballem tot l'any fent diferents activitats i propostes. Intentem incorporar els elements de l'economia blava, que se'n parla tant avui en dia i que formen part del territori, en el màxim d'activitats possibles. Llavors tenim embarcacions que venen de fora. Lògicament no tenim... El servei de duanes està a Palamós, per posar-vos un exemple, i la central de la Guàrdia Civil a Costa Brava el teniu a l'Escala. Pues aquests dies de l'Escala vindran a Palamós i anem jugant i fem crida a tot tipus de vaixells.
Ara que deies economia blava, un altre dels puntals d'aquesta economia blava és la gastronomia. Aquí a Palamós, amb l'Espai Peix, suposo que també l'aprofiteu en aquest festival per fer la mostra de productes i de cuina.
Sí, sí, com a museu tenim molt clar que l'iniciativa Terra de Mar, el festival, vol difondre la cultura. D'acord? La cultura en tots els seus àmbits. Abans hem parlat una mica dels vaixells i a la gastronomia no pot ser d'una altra manera. A l'Espai del Peix, històricament, des que està obert, des del 2011, ha participat activament en visites guiades i en demostracions al Terra de Mar, i aquest any fem que l'Espai del Peix estigui present al moll, mitjançant una carpa on es desenvoluparan tota una sèrie de demostracions de cuina, tant pels professionals de l'Espai del Peix com per pescadors com per restauradors locals, i que en directe i durant unes sessions de 40-45 minuts podrem veure com es cuina de manera tradicional el peix. Peix que no caldria dir-ho, però de quilòmetre zero, de milla zero, de la llotja de Palamós. I peix d'aquell que no és tan conegut, no cal publicitar la gamba, el rap o el lluç, sinó peix potser no tan apreciat, que és bo igual i molt més econòmic.
Veiem una sèrie d'activitats, entre elles també diferents per sortir a navegar. Veiem iniciació al caiac, iniciació a la vela lleugera, tastet de surf i de padel surf. En algunes d'elles veig que també hi voleu implicar la mainada.
Sí, aviam, intentem que el Terra de Mar faci activitat per tot tipus de públic de totes les edats. Llavors, el jovent, potser tots aquests esports nàutics van més destinats a la gent més jove, als adolescents, és anar a practicar aquests esports una mica radicals, tot i que l'aigua està més fresqueta ara per fer pàdel, i si caus a mi no em faria massa gràcia, però sí, sí, hi ha activitats d'esport. Ens hem deixat el rem també, que hi ha exhibicions de rem, però pels més petits, i específicament sí que tenim, encara per la mainada més petita, doncs tallers i sobretot jocs de pirates, on pots pujar un vaixell pirata, on pots disparar canons, i tallers on pots fer tot tipus de manualitats, sempre estem parlant de nusos mariners, de tatuatges mariners, de pesques responsables, de jocs de la foca i activitats exclusives i pensades per la gent més joveneta.
Raül, veiem també que divendres, demà mateix, s'inaugura una exposició Més enllà de la fi del món, amb tres protagonistes, amb una aventura especial, no?
És una aventura, ostres, molt, molt tremenda. Són realment tres amics que, quan estudiaven a Barcelona, van decidir que quan serien grans farien una aventura. I no se'ls va ocórrer altra cosa que agafar unes planxes de surf, adaptades amb una bicicleta a sobre i mitjançant un sistema motriu d'unes pales pues anar a navegar, i anar a navegar no a qualsevol lloc, se'n van anar a navegar a l'Antàrtida, van sortir de Xile, de la Patagònia, i van fer un periple d'uns forces dies, em sembla 40 dies, a la Patagònia. Tot això ho van documentar i ens ho expliquen amb aquesta exposició. Realment unes fotografies precioses, brutals, i una exposició molt xula i molt, molt diferent.
Per acabar, Raül, qui vulgui venir, consells per qui vulgui venir aquest cap de setmana a Palamós, i on podem, la gent on pot consultar tota aquesta informació, tot aquest programa, com us pot adreçar fins a vosaltres?
Bueno, la gent, primer, que vingui a Palamós amb ganes de navegar, amb ganes de passar-s'ho bé i amb ganes de participar de totes les activitats. Aprofito per dir-vos que aquestes activitats, per participar-hi, cal adquirir una pulsera, una mena de tiquet que posem al canell, que té un preu de 6 euros, i aquesta pulsera et permet participar en totes les activitats que estan ofertes, tant dissabte com diumenge. I llavors tota la informació al terradelmar.cat, repeteixo, terradelmar.cat, i trobareu tot el programa.
D'acord. Doncs, Raül, des d'aquí desitjar-vos que us vagi molt i molt bé aquest festival un cop més, i merci per estar aquí al programa.
Encantat, un altre any, i us esperem a Palamós aquest dissabte.
Doncs va,
moltes gràcies.
Cap a Palamós, que hi fa molta gent. A reveure.
Adéu.
Doncs cap a Palamós, tothom, aquest cap de setmana. Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 15 de maig del 2025. Nosaltres marxem, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Els esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Si et quedes amb mi.
La xarxa.